ara que hem conegut el punt de vista d'Unides Podem, volem també conèixer el dels socialistes. Per això aquesta hora vull saludar també el diputat del PSC del Congrés, José Zaragoza. Senyor Zaragoza, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Ara Jaume Asens deia que estan decebuts amb Pedro Sánchez després de la seva compareixença. Entén que ho estiguin?
No, jo crec que a la gent de Podemos li falta experiència de govern i entendre que quan governes el que et toca és posar calma i prudència i governar i prendre decisions, no només parlar, no només deixar-se emportar per les tormentes de les discussions, sinó prendre decisions, decisions raonables, que porten el país pel camí adequat, i en aquest moment aquest país el que té davant, de veritat, el que li preocupa als ciutadans, el que hem d'afrontar és una crisi sanitària, una crisi econòmica, que ens obligarà a prendre decisions importants, reformes importants, que comencem per l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, que ens doni els recursos econòmics i amb les modificacions de la llei que caldrà per començar la recuperació econòmica, perquè aquest país està patint una crisi sanitària i li ve a sobre una crisi econòmica que radica necessitat de tots els nostres esforços. I mentre, el que hem de fer és no obrir altres fronts que ens debiliti com a país i que ens impedeixi afrontar el que realment és important. I davant d'això, l'actitud del govern jo crec que és de prudència, que és de calma, que és de temperança. Jo entenc que Podemos, després dels resultats de Galícia i el País Basc, doncs està un partit en reflexió, està en inquietuds, i com deia, amb poca experiència de govern, però la veritat jo crec que al final totes les coses funcionen i al final jo crec que l'entesa dintre del govern que s'està demostrant en aquests mesos de govern conjunt serà positiu i arribarem a bon port.
Però és sostenible en el temps un govern amb dos partits que defensen modern... No diferències superficials o en lleis concretes, sinó que defensen models d'estat diferents?
Bueno, són dos partits diferents.
Clar.
I que defensem models d'estats, jo crec que tots defensem la Constitució que tenim nosaltres i la disponibilitat de reformar-la, i això no... jo crec que amb això coincidim tots, en el respecte i la defensa de la Constitució, que és el que li toca al govern d'Espanya i és el que han jurat o promès els membres del govern, començat pel president i continuant pels seus vicepresidents, no? I en aquest línia no oblidem mai que són dos partits diferents, que hem arribat a uns acords, 438 punts que hem acordat, que estem portant endavant, i que està escrit, i a més amb el lideratge del president del govern, que va reconèixer el líder d'Unides Podemos, que ell acceptava el lideratge del president del govern, que ells volien participar-hi. I jo crec que el balanç fins ara és positiu, és un govern que ha portat endavant propostes i reformes i que té per davant el repte més important, que és l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.
Li pregunto a vostè, sap si el govern espanyol va ajudar a marxar el rei emèrit?
No, no tinc informació, tinc la mateixa informació que tenim tothom, el que hem vist aquests dies a les notícies, i és que l'actual rei ha volgut marcar distàncies amb l'anterior rei. Primer li va anul·lar l'agenda pública, després li va retirar el sou i ja li ha demanat que marxi, que a més la sensació que dona és que l'anterior rei ha marxat en contra de la seva voluntat, que ha sigut una distància que ha volgut marcar l'actual rei davant de les notícies escandaloses que surten al voltant de la figura de l'anterior rei i que vol marcar distàncies, i això és bo. És bo que l'actual rei marqui distàncies d'aquest escàndol que surt als mitjans i que prens mesures per distanciar-se davant d'aquest tema. Jo crec que això, com diria, ara toca la templança, la calma i la prudència davant d'aquestes decisions i la defensa de la Constitució per garantir que aquest país pugui fer front a el que de veritat és una amenaça, que és la crisi sanitària i la crisi econòmica, que de vegades li dediquem molts esforços a temes que des del punt de vista de l'opinió pública són debats interessants i força intensos, però que no ens faci oblidar el que al govern d'Espanya li pertoca, que és la responsabilitat de governar. I amb això, aquests dies estem discutint el tema dels fons europeus que han aconseguit 140.000 milions. Estem discutint les lleis que portem endavant per fer front a aquesta crisi, per canviar el nostre model productiu cap a una economia més verda, més digital. Estem discutint, i no oblidem, el conflicte de Catalunya, que està present, que el tenim present i que hem d'afrontar-ho. Aquest govern, el d'Espanya, va entrar amb la voluntat de solucionar també el problema del conflicte de Catalunya, al qual s'ha afegit el conflicte de la crisi sanitària i la crisi econòmica. És a dir, que tenim problemes molt greus com perquè un govern es perdi amb altres tipus de discussions. Això és un problema de la monarquia que l'actual rei està afrontant. Hi haurà gent que considera que ho fa bé, altra gent que considera que ho fa malament, però al govern el que li toca és defensar amb prudència i calma les decisions que es van prenent.
Però una cosa és el que hagi de fer el govern, l'altra és la gent, que quan vostè parla de la gent, entenc que, i quan dic la gent vull dir qualsevol persona que ahir seguís la roda de premsa del president del govern, que la gent estigui enfadada o, si més no, desconcertada, o que a vegades pensi que la prenen una mica per ximple quan sent Pedro Sánchez donant explicacions i que no aclareix cap punt.
Perquè les decisions les ha pres l'actual rei en relació a un escàndol que afecta l'anterior rei. El govern el que li toca ser prudent i tenir calma. I és el que ha de fer, i és el que el president del govern ha fet, perquè és el govern de tots els espanyols, no només dels que el van votar. Però vostè a mi em pregunta, vostè què pensa? Jo soc república, ara. La meva ideologia no em fa confondre la meva responsabilitat, el que em pertoca fer quan tenim opcions i responsabilitats de govern. És el que toca. I en aquests moments, en aquest país, és important que algú hi hagi, que no es deixi emportar per les marees, per les derives, per aquestes tormentes de debat, molt interessants, torno a dir, i a més es veu, no? És un repte que tenim i tal, i no sé què. Bueno, sí, ideològicament pot ser-hi, però des del punt de vista de govern, el repte que té el govern d'Espanya, el repte que té Pedro Sánchez, és la crisi sanitària, amb els rebrots que surten, i estem veient el que passa a Catalunya, i no estem parlant d'això, estem parlant d'aquesta discussió, estem veient la crisi econòmica, vam perdre 900.000 llocs de treball de març a abril. Hem recobrat 300.000. Encara hi ha 600.000 llocs de treball que s'han perdut a tota Espanya. I aquí a Catalunya també uns quants. És a dir, aquest és el repte de la recuperació econòmica, el que afecta la gent de la gent. Hem passat la crisi sanitària amb un escut social de protecció a la gent més dèbil. Però totes aquestes coses. Hem tingut a Espanya 4 milions de persones en ERTEs. Encara queden 1.800.000. Hem donat cobertura a 1.400.000 autònoms. És a dir, hi ha tota una sèrie de recursos. Hem aconseguit 140.000 milions d'Europa. Totes aquestes coses són molt importants, i un govern de saber prioritzar, un govern de tenir templança, responsabilitat, prudència, per marcar els objectius i quins són els camins, perquè els governs no són ni us d'activisme polític. Que hi ha gent que pensa que els governs no serveixen per res. Aquí a Catalunya portem 10 anys amb un govern que, en comptes de governar, fa activisme polític, i passa les coses que passa, com per exemple les beques menjador. 43 dies després d'una resolució del Parlament dient que havien de fer beques menjador durant l'estiu per les famílies en situació precària, i al final es despenja el govern de la Generalitat dient, bueno, que ho facin els ajuntaments, que quan tornem de vacances ja ho trobarem. Home, això són les coses que afecten a la vida de la gent, i això és el que a un governant li hauria de preocupar, i no buscar polèmiques que en el fons el que fan són cortines de fum davant de la incapacitat del govern de la Generalitat d'afrontar els problemes.
Permeti'm que insisteixi en aquestes polèmiques. Clar, vostè diu que és republicà. Ara sentíem Jaume Asens, que ell diu que ja dona per fet que en aquesta legislatura un referèndum sobre monarquia o república és pràcticament impossible, ho ha vingut a dir. Ell parlava de en la propera dècada. Vostè s'imagina un referèndum en la propera dècada? S'imagina el PSOE donant-hi suport?
Jo el que m'imagino és fer reformes. I, per exemple, una de les reformes que estan presents i que hauríem de plantejar-nos és la inviolabilitat del rei davant de quines coses, si és de tot o només amb les accions com a cap d'estat. Per exemple, hi ha un article molt bo sobre aquest tema del Xavier Arbós al Periódico Catalunya, que jo recomano la seva lectura. Són temes interessants, però no és el debat fonamental que en aquest moment el govern de Catalunya ha d'entrar. Jo tinc la meva ideologia i per això tinc un compromís polític, però la responsabilitat política és arribar a acords amb altres forces polítiques. Les recordo que el govern d'Espanya només tenim 155 diputats i que per aprovar uns pressupostos generals de l'Estat necessitem pactar no amb un, amb més d'un grup polític. I això significa pacte, cessió, acord i entesa. Com vostè comprendrà, la reforma per fer un referèndum voltant república o monarquia no és una prioritat del govern d'Espanya, i crec que no és una prioritat que en aquests moments hi hagi consensos per fer-ho.
Algun dels tertulians vol preguntar? Xavi Barrena.
Sí, hola, bon dia. Jo voldria preguntar, senyor Zaragoza, quin mal major ha evitat a la societat espanyola la negociació de la vicepresidenta Calvo? És a dir, si no hi hagués hagut aquesta negociació, a què ens haguéssim enfrontat?
Bueno, jo no conec la negociació de la vicepresidenta Calvo, així que no puc parlar del contingut d'això, si és que s'ha produït, no conec. És a dir, tinc la mateixa informació que vostè del que he llegit i he vist, i no tinc una informació diferent. En qualsevol cas, el que és evident és que l'actual rei ha pres unes decisions que he explicat al principi, de marcar distàncies amb els escàndols que envolten l'anterior rei, i jo crec que això és positiu. En qualsevol cas, haurem de veure aquesta situació com evoluciona, perquè jo crec, i també ho dic així, que la justícia té el seu camí i que la justícia ha de ser igual per tothom.
Oriol Ribet.
La informació que tinc jo, i sabent que és una decisió del rei Felip VI de marcar distàncies amb el seu antecessor i pare, creu adient, normal, que el govern hagi negociat la sortida de Juan Carlos I?
Com deia abans, tinc la sensació que la sortida de l'anterior rei no ha sigut precisament voluntària per part seva, sinó que ha sigut l'actual rei que li ha indicat que ha de marxar. En qualsevol cas, jo l'únic que conec són les declaracions que va fer el president del govern, Pedro Sánchez, dient que eren preocupants les notícies al voltant dels escàndols que afectaven l'anterior rei i que s'havia de prendre decisions. I això és el que conec i jo crec que és el raonable. I el que pertoca en aquests moments al govern d'Espanya, el que ha de fer és centrar-se en els objectius fonamentals i aconseguir estabilitat, perquè això no ens destorbi de l'objectiu real, que és la crisi sanitària i la crisi econòmica. Hola. Perquè si ens sortim d'això, difícilment ho farem. Hola?
Deies, Xavi?
No, jo estic...
Oriol, endavant, doncs.
No, a veure, jo, molt ràpid, jo, sincerament, senyor Estrabosa, bon dia, miri, jo,
bon
és que
no,
francament, vostè s'imagina la reina d'Anglaterra fugint d'Anglaterra? És a dir, si realment la monarquia es fa un favor fent això, en fi, és una cosa increïble. Però li volia preguntar si vostè ha vist el tuit de la Joventut Socialista de Catalunya. Huir de la justícia està mal. Una foto de Puigdemont i una foto del rei. Vostè té alguna opinió sobre aquest tuit i
No l'havia vist, però vamos, és el que li deia abans, és a dir, deixar-se emportar per les tormentes i aquests debats pues, porten a un debat que pot ser molt enginyós i molt interessant, però que a un govern no li pertoca fer aquest debat i plantejar les coses d'aquesta manera. A un govern li toca ser responsable i afrontar els problemes reals.
Clar, però vostè entén que és certament contradictori reclamar als líders independentistes que es quedin a donar explicacions davant la justícia i quedar-se tan tranquil si el rei emèrit, que no és una persona privada, sinó que té un càrrec d'alta importància estatal, se'n va a l'estranger enmig d'una possible investigació i imputació.
No li he entès el que diu, perdoni, però és que no l'he entès al principi.
No, li preguntava si li sembla coherent que per una banda el Partit dels Socialistes, el PSOE, critiqui que els dirigents independentistes hagin sortit de l'Estat quan estaven a punt de ser imputats i en canvi es quedin tan tranquils quan el rei emèrit se'n va de l'Estat a les portes d'una imputació. Li sembla coherent aquesta posició?
No, crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. En qualsevol cas, li recordaria, no sé, no em toca a mi, jo no soc qui, però en aquests moments no hi ha ni imputació, ni res, ni citació, ni acusació, ni res de res amb l'anterior rei. El que hi ha són unes notícies i una possible investigació que encara no està ferma sobre l'anterior rei. És a dir, jo no veig la relació amb les coses. En qualsevol cas, el que es tracta en aquests temes és ser prudent, sensat i raonable, i no comparar coses, cada cosa té el seu recorregut.
Astrid.
Sí, hola, bon dia, senyors.
Hola.
Zaragoza. No sé si ha tingut temps en aquests dos dies de llegir planes de mitjans internacionals. Estan absolutament estupefactes per la implicació del govern en la fugida del rei emèrit. I podem parlar de França, d'Alemanya, d'Anglaterra, dels Estats Units. Bueno, li recomano, si no ho ha fet, li recomano que ho faci. El passat 14 d'abril del 2014, el president Sánchez, aleshores diputat Sánchez, va felicitar per Twitter el Dia de la República a tots els ciutadans i ciutadanes d'Espanya, no? Com ha comentat abans, si no és una prioritat defensar la República, però alhora fem postureig a través de Twitter felicitant la República, o sigui, si un no defensa els seus postulats quan precisament fa República i és president del govern, on creu vostè que queda la credibilitat i la confiança dels ciutadans vers el PSOE?
A veure si m'agrada. Jo he explicat, nosaltres som un partit republicà, però com tot partit republicà acceptem el pacte que es va fer al voltant de la Constitució i acceptem la legalitat. Una cosa és la ideologia, que és la que tenim nosaltres, i una altra cosa és el que et toca amb la Constitució i amb la teva responsabilitat de govern. És que no sé per què hem de renunciar als nostres principis i conviccions. I una altra cosa són les coses que tu planteges per governar en funció de la realitat que toca i dels reptes que té el país. És que al final confonem la vida partidària amb la vida de governar. I governar no és el mateix que fer confrontació política. No és el mateix ser govern que ser oposició. A l'oposició no se li reclama tanta responsabilitat com al govern, crec jo, vamos. Forma part del joc democràtic i de la discussió democràtica. I és el que nosaltres en aquest procés fem. I algú ha de fer-ho. Perquè quan tu no fas et trobes com et troba aquí el govern de Catalunya, que portem 10 anys en procés electoral permanent, amb un govern dividit, enfrontats entre dues forces polítiques que estan competint i utilitzant el govern no per governar, sinó per cascar-se mútuament els uns dels altres. No? I el que esperem de la gent que governa és que afronti els problemes que té el país, i aquesta és la qüestió, i jo, per nosaltres, pels socialistes, pel govern d'Espanya en aquests moments, creiem que la crisi sanitària i la crisi econòmica és la prioritat número 1 que tenim nosaltres i és la que hem de fer afrontar, i mentre intentem mantenir l'estabilitat. I davant d'això jo crec que l'actitud del Pedro Sánchez, quan va marcar dient que era uns escaltos preocupants i que la monarquia tenia que prendre decisions, el que hem trobat és que la monarquia ha pres una decisió i l'actual rei ha marcat distàncies i ha combinat, pel que sembla, a l'anterior rei a marxar. No és que hagi marxat a l'altre perquè ha volgut, sinó perquè l'actual sembla ser que l'ha indicat que després de retirar el sou i de no deixar-li fer actes públics, que tenia que marcar distàncies i no continuar la cartola.
Sergio de Maya.
Hola, senyor Zaragoza. Dues preguntes. En la línia del que li plantejava també el senyor Asens. Sabíem que Carmen Calvo va participar en la negociació d'aquest acord i vostè en l'entrevista ha repetit en diverses ocasions que tenia la mateixa informació que nosaltres, és a dir, poca o nula. No creu que seria imprescindible que la ciutadania conegués els detalls d'aquest acord i si vostès aleshores participaran en demanar la concreció d'aquest acord, que potser li pot semblar a vostè que ara mateix doncs, no és la prioritat número 1, però crec que hi ha altra gent que considera que té la seva transcendència i, per tant, per higiene democràtica, bàsicament, demanaran saber els detalls de l'acord. I segona qüestió, s'han plantejat iniciatives com la reforma de la llei Mordassa per eliminar les injúries al rei o també l'eliminació de la inviolabilitat, que vostè en feia referència. Recolzarien iniciatives legislatives dirigides a eliminar les injúries al rei i també a eliminar la inviolabilitat de la corona?
Començant pel primer, jo no conec cap acord. És que no sé de quin acord parla. Jo l'únic que conec és el comunicat...
Ho van publicar ahir, va sortir publicat ahir per Ràdio Televisió Espanyola.
No sé quin acord
refereix. Efectivament, aquest és el problema. Per això li deia, sí. Per això li deia que podríem saber quin és l'acord.
Jo no conec la seva informació.
Ho deia Ràdio Televisió Espanyola. O sigui, informava de que Carmen Calvo havia negociat. Per això ho dic, eh? O sigui,
m'has preguntat. Sí. Ho faig.
No, jo simplement contextualitzava quina és la font de la informació d'aquest acord. Dic, pues...